Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest divendres 13 de març de 2026. Acompanyats d'aquest solet que brilla amb ganes, engeguem aquestes 3 hores de ràdio diàries a l'antena del Penedès en xarxa. Us acompanyem des d'ara fins les 12, des de Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. A cadascuna d'aquestes emissores, avui hi passaran al llarg d'aquestes 3 hores convidats i col·laboradors que ens ajudaran a donar forma a aquest divendres radiofònic. D'aquí uns instants, el Marc Paredes, l'home del temps, que ens acompanya un parell de dies a la setmana, i el divendres és bàsic perquè volem saber el temps d'aquest cap de setmana. D'aquí uns minuts amb nosaltres. Un cop coneixem la meteo, els esports. Divendres és una prèvia ràpida dels partits més destacats en clau penedesenca del cap de setmana i l'entrevista avui amb Ivan Pinya, campió d'Europa de carcross. A 9:45, primer flash informatiu del matí, els serveis informatius ens expliquen com comencem aquest divendres a les nostres dues comarques. A 9:45, saludem la Clara Cols, amb la qual parlem de teatre, amb una pila de recomanacions que ens durà, sense perdre de vista que el proper 21 de març celebrem el Cap Butaca Buida. Ens portarà moltes recomanacions per aconseguir-ho. A les 10:06 obrirem la segona hora, després del butlletí d'una mica de publicitat, tot parlant de Paquita Plana-Nin, una lluitadora antifranquista a la qual aquest diumenge reten homenatge al Vendrell. Ens parlarà d'aquesta figura Rubén Suán, de l'Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica No Oblidem el Vendrell. A 10:45, de nou 5 minuts pels serveis informatius perquè ens expliquin com va avançant aquest matí de divendres a l'Alt i al Baix Penedès. A continuació d'aquest segon flash, agenda al detall, un parell de recomanacions. Una serà la caminada solidària Caminem per tu, Pol, per la recerca a favor del càncer infantil. En parlarem amb Lluís Huguet, un dels organitzadors. I l'altra serà la setmana de la gent gran de Sant Sadurní. Parlarem amb alguns dels seus organitzadors perquè ens presentin el programa d'actes i com viuen aquests dies. A les 11:06, com cada divendres, cinema amb el Miquel Felipe de Cineclub Vilafranca. Avui ens mullarem, tant una servidora com el Miquel, i farem la nostra porra particular dels Oscars 2026, que tenen lloc la matinada de diumenge a dilluns. Parlarem una miqueta d'aquesta cerimònia, farem porra i repassarem les estrenes d'aquest cap de setmana. A 11:45, últim flash informatiu d'aquest divendres 13, per saber com acaba aquest matí a les nostres comarques. I a continuació, com que és divendres i hi ha ganes de sortir i de gaudir del bon temps, territori penedès. Avui, l'església de Sant Valentí de les Cabanyes.
El temps.
Avui fa sol i una temperatura prou digne, però què passarà el cap de setmana? Marc Paredes, bon dia.
Bon dia, Sílvia. S'acaba l'estabilitat, tornen les precipitacions i també tornarem amb aquest ambient de ple hivern. De moment aquesta tarda, i avui no, avui les temperatures fins i tot pujaran una miqueta, serà un dia primaveral, sense precipitacions, amb alguns núvols, però amb el domini parcial del sol, però serà demà. Al matí ja tindrem algunes nuvolades, amb algunes precipitacions, no massa intenses, seran plugims, fins i tot amb la presència d'algunes boirines en punts a l'interior del Penedès, ambient fresc, les mínimes baixaran, però serà sobretot a partir de la tarda. Calculem que entre les 4 i les 7 de la tarda arribarà el plat fort de les precipitacions i fins i tot podrien ser en forma de tempesta o calamar-se. El gruix de la precipitació quedarà concentrat entre el Penedès i el Vallès. I atenció, perquè això vindrà acompanyat amb una forta clatellada de la temperatura i la cota de neu se situarà entorn a aquests 700 metres o fins i tot per sota moments de xàfec. Això voldrà dir que no descartem fins i tot la possibilitat d'algun floc de neu en punts elevats de la comarca. De cara a diumenge, tot plegat serà història. Potser durant la matinada encara mantindrem algunes restes de precipitació, però ràpidament tot això desapareixerà. L'ambient serà fred diumenge, això sí, caldrà abrigar-se per la festa del xató, perquè l'ambient serà fred, però sense precipitacions, amb algunes nuvolades, amb el domini parcial del sol, i de cara a inicis de la setmana vinent, el dilluns encara serà bastant més fred, però de forma lenta i progressiva, de cara a inicis i mitjans de la setmana que ve, el termòmetre pujarà i l'ambient serà molt més estable, sense precipitacions. Però atenció, perquè tornem a l'hivern de cara a les properes 24-48 hores. Això és tot, bon cap de setmana.
Els esports.
És divendres i no pot faltar una prèvia esportiva del més destacat del cap de setmana en clau penedesenca, de la mà del nostre company Miquel Cuenca. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs comencem parlant de l'hoquei patins. Una setmana per l'inici de la Copa del Rei, Noia i Calafell disputen aquest cap de setmana els seus respectius partits de Lliga, concretament els de la jornada 22. Dissabte, el Calafell a 7:45 de la tarda rep el Joan Ortoll, el cuet de la competició, el Caldes. El Calafell és quart, seguit pel Reus i el Noia, que es troba tan sols 3 punts, 6è classificat. L'equip de Sant Sadurní disputarà diumenge a les 12 del migdia un exigent duel davant el líder Liceo Arriazor. Que Lliga Plata Sud, la segona divisió, jornada 16, dissabte, 4:45 de la tarda, Vendrell Club Patina Alcobendas, 6è contra 8è, separats per tan sols 3 punts. I a les 8 del vespre, Patí Vilafranca, Igualada B, 3er contra 1er classificat. Per tant, un duel important per les aspiracions dels vilafranquins per ascendir de forma directa. Ara mateix, però, el Patí es troba a 7 punts, això sí, dels líders igualadins. I en futbol, a la Lliga Elite, un Futbol Club Vilafranca en descens arriba a la jornada 22 després de caure golejat davant el Prat. Diumenge a les 12 del migdia s'enfrontarà el Júpiter fora del descens, però a tan sols 2 punts del degà penedesenc, el play-off a 6 punts. I a l'entrevista d'avui divendres pugem a un carcross perquè entrevistem a tot un campió d'Europa d'aquesta modalitat automobilística, l'Ivan Pinya. Aquest veí de Castellví de la Marca ha rebut recentment el reconeixement del seu municipi a través d'un acte fet a l'Ajuntament. Conversa amb Ivan Pinya des de Canal 20, el nostre company, Raimon de Cara.
Així és, avui tenim l'oportunitat de parlar amb tot un campió d'Europa. Ho ha estat dues vegades. Conversem amb l'Ivan Pinya. Ivan, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia a vosaltres.
Un Ivan Pinya que va rebre l'homenatge de tot el municipi, ell és de Castellví de la Marca, a través de l'Ajuntament, que va convocar un acte per posar de relleu aquest palmarès importantíssim que atresora un dels seus veïns, l'Ivan. Què suposa per tu haver rebut aquest reconeixement del municipi a través de l'Ajuntament, un acte emotiu, el que es va viure fa uns dies, el dissabte 28 de febrer? Com ho vas viure?
Doncs molt content, molt orgullós de sentir aquest homenatge que em va donar el poble, donar les gràcies a tot el municipi per bueno, poder gaudir aquells moments i molt, bueno, molt inesperat. Feia molts anys que corria, la veritat, i que, bueno, que al final et donguin aquest mèrit i aquest reconeixement, doncs, és tot un orgull.
Dius que fa molts anys que corries, que corres, però ets jove, encara queda corda per anys més, no? Per molts més anys.
Sí, bueno, al final porto ja molts anys, els disfruto ja com si fossin els últims, perquè ja després de tantes temporades mai se sap quan es pot acabar i, bueno, intentem disfrutar-lo com si fos l'últim, encara que crec que un parell d'anys encara em quedaran segurs.
No t'has cansat de guanyar?
Bueno, guanyar mai cansa, és sempre, bueno, una motivació, encara que no sempre es pot guanyar i també s'ha de saber perdre.
I, Ivan, a més de dos campionats d'Europa, vaja, tens un palmarès que impressiona, has estat això campió continental l'any 2023 i ara el 2025, també quatre campionats d'Espanya al teu palmarès, el darrer, si no n'hem descomptat, el 2023, i cinc són campionats estatals. I ara quin repte t'has fixat?
Bueno, la veritat que ja després de tots els objectius, el repte d'aquest any és intentar, pues, guanyar totes les carreres del Campionat d'Europa, cosa que és molt complicat. Són 12 carreres aquest any. Damunt del nivell que estic ja no n'hi ha d'autocross, i que no és que diguis, hòstia, em queda un Mundial o un... Vam quedar uns FIA Games, que vaig fer segon, unes Olimpiades d'aquest esport, i m'agradaria guanyar-les, però de moment aquest any no s'han cancel·lat, així que, bueno, intentarem guanyar les 12 carreres del Campionat d'Europa.
Caram, el gistó vol alt, llavors. Com vas començar a fer carcross?
El meu pare fa el 2002 va començar amb el carcross, fa molts anys, i, bueno, jo sempre anava amb ell a les carreres i era una cosa que sempre m'agradava, la veritat.
I a partir d'aquí ja el cuquet dins i ja no t'has desenganxat de la febre del carcross.
Sí, bueno, vam entrar a poc a poc, vam començar a competir i res, va ser ell el que, bueno, em va ensenyar aquest món i, bueno, és un món que em va agradar molt.
Escolta, Ivan, aprofitem que tenim, vaja, tota una veu autoritzada en aquest àmbit, en aquesta especialitat, per fer una mica de pedagogia. El carcross seria un esport que estaria no entremig del ral·li o del motocross, sinó seria un karting fet sobre terra. És aquesta una mica l'aproximació que podem fer a l'hora de descriure quin esport practiques.
Sí, bueno, és un circuit tancat, tipus com un karting. L'únic en compte de ser d'asfalt és de terra. I la particularitat que a vegades, depèn de quins circuits, sí que tenim algun salt o alguna mena de curva diferent. Però, bueno, sí, podríem dir que és un karting sobre terra.
I quines qualitats ha de tenir un bon pilot d'autocross?
Bueno, doncs, en aquest món has de saber-te adaptar, perquè no és un karting, al final, és asfalt, és sec, i saps completament on estan sempre o sigui, on t'atracciona, on s'agafa, on te patina. En canvi, aquí no. Aquí pot ser que et reguin, pot ser que arribis a la curva i la terra hagi variat. Són molts els factors. Llavors, has de ser una mica tot camí, com si diguéssim. Has de ser una mica... T'has adaptat una mica a tot.
I treballar-t'ho, entrenar força.
Sí, bueno, la veritat que sí que és un esport que demana bastant de sacrifici en tema d'entrenaments, ja que has de posar el cotxe molt bé a punt per tota la temporada.
Entenem, Ivan, que aconseguir el suport econòmic deu de ser tot un repte, especialment si teniu en compte, com és el teu cas, que participes en competicions internacionals, no? Assolir finançament, obtenir suports, patrocinadors, això ha de ser una de les qüestions més difícils de les que has d'afrontar.
Sí, bueno, és molt complicat. Cada cop estem en uns nivells que, bueno, en un país que està en una situació complicada i amb unes condicions estranyes, ja que sempre que demanes algun tema de patrocini sempre et diuen si corres amb alguna mena de cotxe que cuidi el medi ambient. La veritat que nosaltres no és que no el cuidem, però no és fàcil entrar a les empreses actualment si no estàs molt involucrat amb el medi ambient i aquestes coses.
Però clar, llavors participar això en aquestes competicions, en aquestes proves del Campionat Europeu, resulta tota una despesa econòmica, no?
Sí, bueno, jo la veritat que estic molt content amb els dos, tres patrocinadors que tinc, que es porten molt bé cada any, i amb l'equip, que m'ajuda moltíssim per poder competir cada any, encara que es fa complicat per temes econòmics, i sí que es fa complicat.
Perquè, per exemple, ara, quan t'has situat aquest repte de guanyar totes les proves, aniràs a quants països en el campionat ara d'Europa?
Doncs voltem, boi, a 8 països. 7-8 països. Aquest any estem a... Sí, són 7 països perquè repeteixen 3 i són... Sí, 7-8 països. Durant Txèquia, Alemanya, anem a França 2 vegades, anem a Itàlia, anem també a Lituània, Letònia, i bueno, això és una mica rocós pel tema viatges, però bueno, ja estem acostumats.
I això tu has d'anar combinant amb la teva professió, perquè de moment no ets un pilot professional, o sí?
Bueno, els professionals sí que cobren, jo sóc amateur perquè no arribem a tindre un sou com a tal de les carreres, però bueno, m'ho he de combinar amb la feina de mecànic actual amb el meu pare, que treballem junts, i amb les carreres. És una mica complicat, però bueno, de moment ens ho podem combinar.
Per tant, aquí és importantíssim aquest suport que tens del teu pare.
Sí, bueno, dels meus pares, sí, la veritat que estic molt content perquè em deixen fer el que més m'agrada i ja saben el que comporta les carreres i no hi ha gaires problemes.
Escolta, Ivan, ets una de les principals referències a nivell estatal, ho hem repassat, també europeu, d'aquest món del Carcross, i no t'has plantejat compartir aquest bagatge i formar pilots, fer una escola de Carcross?
Mira, jo és que ensenyant no és el que millor se'm dona. Sí que algun cop faig algun curs o he fet alguna cosa, però és una cosa que necessites molta paciència. I ara mateix competint no em veig amb la capacitat de competir jo. Jo quan competeixo necessito estar al 100% enfocat en mi i no és una cosa que m'hagi plantejat a dia d'avui.
Però si hem de triar en aquestes situacions de formació que has hagut d'afrontar, aquest ensenyar el teu bagatge a altres persones, recentment ho vas fer, vas ensenyar a pilotar el teu Carcross a tot un personatge conegudíssim de la televisió de Catalunya, en Quim Masferrer, perquè qui hagi seguit el Foraster i aquesta temporada va veure el programa dedicat a aquesta vida de la marca, segur que recordarà com en Quim Masferrer va entrar amb dificultats al car de l'Ivan. Va ser un moment especial, no? Com ho vas viure?
Ah, sí. Bueno, va ser una situació diferent, ja que no estem gaire acostumats a fer... Bueno, que vinguin personalitats així molt conegudes. Però bueno, va ser un plaer, ja que el Quim és molt bona persona, no? Ens vam passar molt bé amb ell, tant amb ell com el seu equip de rodatge. I bueno, va ser un plaer ensenyar-li el meu cotxe, que la gent veiés com és, ensenyar-li a pujar, que no és una cosa senzilla, tothom ja ho veuria si va veure el programa. Però bueno, ens ho vam passar molt, molt bé i vam estar molt agraïts, ja que també és una visualització pel món l'esport que fem.
Un esport que es fa, el que deies, en circuit, per tant, en control, i que córrer d'aquesta manera no es pot fer, per exemple, en el medi natural o en carreteres convencionals. Això és un dels missatges que també suposo que sovint has d'explicar.
Sí, bueno, és complicat perquè... No és un World Rally Car que surti cada dia per la tele, sí que nosaltres sortim pels canals oficials de la FIA o per alguna mena, a vegades pel YouTube també, però sí que cada cop ens fiquen més problemes en tema de tot això del medi ambient. Ja portem catalitzadors, ja portem molts avanços tecnològics per intentar pues, protegir tot el medi ambient. L'únic que, clar, al final són cotxes de motor i bueno, és el que hi ha.
I per entrenar a prop de casa, no?
Bueno, per entrenar és una mica complicat actualment, perquè els circuits que teníem per aquí a prop, algun va desaparèixer i ara ha tornat. Ara sembla que el circuit de Masquefa torni a estar en funcionament, que és el que tenim més a prop. I si no, ja hem d'anar cap a Lleida, Mollerussa, ja cap a Huesca. Tot això sí que allà sí que n'hi ha 3 o 4 de grans. Però bueno, ens hem de desplaçar una hora de casa, tampoc és molta molèstia.
Abans ens explicaves com et vas introduir en aquest món a través del teu pare. No t'has plantejat provar dins del motor altres modalitats?
Sí, bueno, sempre ha estat al meu cap algun dia poder canviar o provar altres coses. L'únic que al final em vaig sentir molt còmode en aquest esport i, com saps, cada cop, cada any ens fem més grans i costa més de provar, ja de saltar altres modalitats o de tindre més ajudes en altres modalitats. Ara mateix, on estic molt, molt bé per temes econòmics d'ajudes i de tot aquest tema, que si m'hagués de plantejar en altres llocs no podria, per capacitat econòmica, fer-ho, la veritat.
La primera prova del campionat d'Europa, quan la tens?
Doncs és el segon cap de setmana de maig. Ara, aquest mes, estem encara acabant... Bueno, tenim que començar a muntar el cotxe nou de carreres, que ens ha d'arribar, i el mes que ve sí que estem tot el mes entrenant, provant les peces noves que han d'arribar, tots els nous sistemes que estan implementats, provar-los a la pista, i després ja sí que la segona setmana anem a Alemanya, a Silou.
Doncs ho anirem seguint. Ivan Pinya, doble campió d'Europa l'any 2023, recentment el 2025. Que hi hagi molta sort i que s'assoleixi aquesta fita de completar les victòries en tota la dotzena de proves d'aquest campionat europeu que s'inicia al mes de maig. Gràcies per atendre'ns, felicitats i que vagi molt bé la temporada, Ivan.
Vinga, moltíssimes gràcies a vosaltres per trucar.
Penedès en xarxa.
Gràcies per voler estar sempre al meu costat. Vos dona les gràcies per seguir aquí i amb ells arribarem al Flash. Per ensenyar-me que aquí ningú regala cap guerra. Per demostrar-me que el món és massa gran per passar-nos tot el dia plorant i que per poder volar primer has de tocar terra. Gràcies per les tardes que s'allarguen fins les tantes quan sabem que un dels dos està tocat. Saps per com admiro, lo molt que t'admiro. Gràcies pel temps que m'has regalat. Gràcies per tot allò que ha de venir. Gràcies per superar així tot el camí. Per treure el millor de mi ballant sota la tempesta. Gràcies per tot allò que ha de venir. Gràcies per superar així tot el camí. Per treure el millor de mi ballant sota la tempesta. Gràcies per seguir aquí. Gràcies per seguir aquí. Dir-me sempre la veritat, encara que molts cops no m'hagi agradat, per ensenyar-me que el temps només mata si esperes. Per ensenyar-me que el camí més llarg... Bon dia, són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. Tres cellers del Penedès reben el distintiu Firewine pel seu paper en la prevenció d'incendis forestals a través de la creació de paisatges resilients. Les vinyes de Llopart, Mascandí i Celler Masia de la Roqua, que compten amb el segell, estan situades al Parc Natural del Garraf. L'objectiu de Firewine és dotar les finques forestals ubicades en territoris vitivinícoles d'eines i models que estimulin la creació de paisatges preparats per prevenir els incendis i, en el cas que es produeixin, reduir les pèrdues i recuperar-se amb més facilitat. La xarxa Firewine treballa amb la voluntat de compartir experiències d'èxit en la producció de models agroforestals respectuosos amb el paisatge, la biodiversitat i la resiliència de l'entorn. Aquests models demostren moltes vegades ser eficients en la lluita per frenar les conseqüències del canvi climàtic, entre les quals hi ha els grans incendis forestals. Sant Jaume dels Domenys aprova el pressupost de l'any 2026. L'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys ha aprovat el pressupost de l'any 2026 per un import de 4.250.000 euros. Això suposa un increment del 12,81% respecte al pressupost de l'any passat. Aquest augment s'ha previst per una major recaptació d'impostos, per exemple, per l'increment de la taxa de residus que ha entrat en vigor a principis d'aquest any o la injecció de diners del Pla Impuls d'IPTA per la realització de diferents obres contemplades en el capítol d'inversions. Justament, el pressupost preveu prop de 850.000 euros, dels quals 108.000 aniran destinats a la renovació de la xarxa d'aigua, uns 79.000 per la segona fase d'instal·lació de les càmeres de videovigilància i 64.000 per la pavimentació del carrer Mar. També s'ha contemplat una inversió de 54.000 euros per la renovació de portes i finestres de la llar d'infants, un import de 32.000 per un punt de recàrrega de cotxes elèctrics que s'ubicarà a la zona de la Rambla de Sant Jaume i un import de prop de 100.000 euros per obres genèriques. El pressupost va quedar aprovat per 6 vots a favor per part de l'equip de govern format per Endavant Sant Jaume i Convergents i 4 vots en contra d'Esquerra Republicana. Sant Sadurní d'Anoia celebrarà la Setmana de les Persones Grans del 6 al 10 d'abril. Sant Sadurní d'Anoia acollirà del 6 al 10 d'abril una nova edició de la Setmana de les Persones Grans amb un programa d'activitats culturals, lúdiques i participatives adreçades especialment a la gent gran del municipi. La setmana començarà dilluns amb la tradicional cantada de caramelles pels carrers de la vila a càrrec de la coral de l'Associació de Dones de Sant Sadurní i la Colla Sardanista. El mateix aquest dia també se celebrarà una missa amb la coral Sant Sadurní i un dinar amb ball al restaurant Sol i Vi amb música del duet Còctel. El programa continuarà dimarts amb un quinto musical al celler de la Fascina amb Karaoke's Band. Dimecres hi haurà un taller de musicoteràpia a la Casa dels Avis i una passarel·la de moda a la plaça de l'Ajuntament. Dijous es projectarà la pel·lícula El doctor de la felicitat en una sessió de Cinema Fòrum al celler de la Fascina. La setmana es tancarà divendres amb una paella popular a les Caves Blanchard i un concert de la Tuna Barcelona a la Casa dels Avis. Les inscripcions per al dinar i altres activitats es podran fer fins al 20 de març al Departament d'Acció Social i al Casal Municipal de la Gent Gran. Alguns actes requereixen inscripció prèvia i el pagament s'haurà de fer en efectiu. I acabem parlant-vos de la Festa de l'Arbre aquest diumenge a Sant Cugat Sesgarrigues. A partir del migdia d'aquest diumenge, a la plaça Anselm Clavé, se celebrarà una nova edició de la tradicional Festa de l'Arbre de Sant Cugat Sesgarrigues. Hi haurà recital literari a càrrec de la Sala de Lectura Antoni Margarit, concert amb la coral El Raïm i els Amics de la Font del Cusco faran la plantada d'arbres. Tot seguit es programa un concert vermut amb Lost in Tokyo per tancar una jornada festiva i de convivència que uneix natura, cultura i comunitat.
Penedès en xarxa.
El Penedès en xarxa som molt afortunats perquè tenim una molt bona cicerone que ens endinsa en el món del teatre un cop al mes i ens porta una pila de recomanacions. És la Clara Cols, directora artística i actriu de la Flyhard. Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Comencem amb una data especial que va començar amb una sabata i una espardenya i déu-n'hi-do com s'ha consolidat que és aquest cap butaca buida.
I tant, el 21 de març, l'any passat crec que va ser el 22, o... doncs tornem a fer aquesta festa del teatre que vol ser una mena de Sant Jordi de les arts escèniques i, a més, amb molta força. ADET, que organitza, és qui una miqueta porta que és aquesta associació de teatres i empreses teatrals de Catalunya, que porta una miqueta al volant d'aquesta proposta, que realment el que fa és... bé, reivindicar una mica un cop a l'any, cada dia hi ha, quasi cada dia hi ha teatre arreu del nostre territori, però aquell dia una miqueta es vol comptabilitzar totes les butaques que s'omplen i és una, a més que crea molta xarxa, no? I de cop també visualitzes doncs, molts espais, no només a la ciutat de Barcelona, sinó a tot el territori català, tots els teatres on es fan espectacles, i convida la gent a això, aquell dia, sí o sí, vinga, tots anem al teatre a omplir una butaca, perquè hi ha moltes propostes interessants per veure. L'any passat, de fet, vam arribar a 70.000 espectadors, 70.000 butaques plenes l'any passat.
És una borrada, no?
És molta gent.
I aquest any és diumenge.
Exacte, sí, sí. I ara mateix hi han adherits 222 teatres. Això funciona una miqueta de que cada teatre s'apunta, no tothom té programació aquell dia, però tothom intenta una mica fer l'esforç de tenir-ne, però són això, que tots els teatres ens adherim, qui pot, qui vol, i una miqueta oferim, diem quantes butaques podem arribar a omplir, no? I es fa el còmput de totes aquestes butaques de tot Catalunya i llavors es mira i es fa... Inclús han fet el joc aquest del comptador, rotllo una mica la marató de TV3, al final de la jornada es fa una festa i s'actualitza el comptador de butaques que s'han emplenat aquell dia i sembla que serà també un èxit aquest any.
Hi ha molt bones propostes per triar, avui en repescarem algunes, en comentarem d'altres, però no serà obstacle.
No, a més és xulo perquè la pàgina web és molt intuïtiva i molt senzilla, però tu entres a la pàgina web de Cap Butaca Buida i també pots posar per zona, pots posar per municipi i apareixen totes les propostes que et queden més a prop, que et poden interessar més, i et conviden això, a omplir una butaca a aquesta festa.
Diumenge 21 de març.
Exacte.
Que hi ha algunes propostes que estan exaurides.
Sí, sí, és això que passa darrerament, no? Que trobes a la cartellera, sobretot a Barcelona, però no només a Barcelona, aquí a Vilafranca també ens hi estem trobant, no? Que ja fa unes temporades que ens celebrem que el teatre estigui tan i tan ple, però clar, llavors crea una mica aquella sensació de dir, ostres, hi ha certes propostes que o has de preveure molt de temps poder comprar les entrades, o... I clar, hi ha gent que no té tanta previsió, no? I llavors dius, parlen d'una obra o d'una altra, i dius, que xulo, vaig a mirar i no queda cap entrada.
Et posen el carmelet a la boca,
sí,
i et quedes amb les ganes.
I a més, propostes molt interessants, no? Per exemple, ara al llibre tenim Dones Valentes, que és aquesta adaptació d'aquest llibre tan interessant de la Txell Feixas, que a més han fet una adaptació que sembla molt, molt interessant, però realment ja no hi ha entrades. També El Barquer, que és aquesta producció dirigida pel Julio Manrique. I clar, és aquella sensació, no?, de que com a espectador dius, ostres, quin moviment, i en canvi hi ha d'altres sales que feina tenen a omplir-se, no?, també amb propostes molt interessants. Bueno, és un debat que penso que és interessant també tenir sobre la taula, no?, de com és que hi ha aquests booms, no?, de certes obres que la gent corre com a bojos a comprar entrades i d'altres que costa una miqueta més, has de picar més pedra.
El màrqueting.
Home, sí, això ajuda bastant.
Ajuda.
Sí. Però bé, ens hem de celebrar que hi hagi tants teatres plens.
Una de les propostes que podeu gaudir aquest diumenge 21 de març, per exemple, és La Rema i jo.
Exacte, que és una proposta, és una lectura dramatitzada. En realitat és una part de tota l'activitat que du a terme el Teatre Nacional. Ja des de fa uns quants anys tenen aquest projecte que es diu 365 dones l'any, i cada any encarreguen a una autora i a una directora que creïn un espectacle al voltant d'una figura femenina, i creïn una dramatúrgia, i llavors també fan una lectura dramatitzada amb una directora. I part de l'interès d'aquesta proposta és que després aquests textos corren per tot el territori. Aquests textos s'ofereixen a diferents companyies teatrals, a amateurs de tot Catalunya, i llavors també fan els seus muntatges. De fet, aquí a casa nostra, aquí al Penedès, també ho han dut a terme, no?, el Valeri Laguna, amb el TAT.
Exacte. Sí, sí.
I llavors és la manera primer, de promocionar, no?, la creació, perquè són, de sobte, doncs, creen, hi ha textos de creació sobre personatges que potser són una mica desconeguts pel gran públic, i a més després aquesta xarxa, no?, aquesta connexió amb l'activitat teatral amateur catalana, que és molt, molt rica, no?, i, per exemple, han fet obres al voltant de personatges com l'Aurora Bertrana, l'Anna Maria Martínez Sagi, la Marina Ginestà, o aquest any que faran un espectacle, la Eu Manzanares, la dramaturga i actriu, li han encarregat un text al voltant de Remedios Varó, que era una artista plàstica que, a més, va crear un univers molt particular que barrejava ciència, màgia, misticisme i una obra plena de simbolisme. Una miqueta això, per posar sobre la taula, no?, personatges que potser també en el seu moment, no, per ser dones en certes èpoques, doncs van quedar molt, molt silenciades, i una miqueta per posar-les sobre l'escenari i crear aquesta connexió creativa, no?, que també és molt interessant. Una dramaturga que li fan un encàrrec, després això comença a girar per tot el territori, i és molt interessant.
I després els grups amateurs poden fer la seva reversió, no?, adaptar-la a la seva situació i característiques.
Sí, sí. Aquesta lectura dramatitzada de l'obra de la Eu Manzanares es farà al Born, i és això, que a partir d'aquí creen, ells en diuen aquestes reverberacions, no?, com una pedra que tires a l'aigua, i llavors es van reproduint aquestes onades, i llavors, doncs, crec que durant tot l'any es veu aquesta, es va teixint aquestes altres produccions allà, per tot el territori.
L'estrena aquest diumenge 21 i dilluns 22 al Born.
Sí, està dirigida per l'Aina Tur.
I ens portes un parell d'estrenes?
Sí, a Barcelona, mira, us proposo un parell de coses una mica especials, totes dues. Primer, que allà a la Heartbreak Hotel, aquest teatre que dirigeix l'Àlex Rigola, que està al barri de Sants. De fet, ja n'hem parlat alguna vegada, i us recomano molt perquè és un espai molt bonic, realment és un espai molt, molt xulo, molt de petit format. A més, l'Àlex Rigola treballa amb actors de primeríssim nivell, i clar, tenir el luxe de tenir-los tan a prop actuant és una passada. I encara que sembli que està una mica apartat, no, està molt a prop de l'estació de Sants, vull dir que crec que ens va molt bé anar-hi. I ara, doncs, el que fan és, l'Àlex Rigola ha organitzat un petit cicle al voltant de Palestina, una miqueta, doncs, per posar sobre la taula, donar suport una miqueta al poble palestí, i ho fa d'una manera, doncs, donant suport a la cultura i als seus dramaturgs i als seus creadors. I fan un petit cicle en què hi ha dos espectacles molt petitons, que són dos recitals, que tenen lloc només un sol dia, que un es titula Brendemühl per Palestina, que és l'actor Àlex Brendemühl, fa un recital homenatge i...
Canta.
Crec que no, crec que ell ha ideat la... O potser sí que... Ai, no ho sé si canta, ara no us ho sabria dir.
Almenys recita, no?
Sí, recita acompanyat amb una guitarrista, la Nora Bushman, i ell, doncs, ha ideat aquest espectacle i posa veu. I un altre dia que també Paula Blanco, l'actriu, diu Poesia Palestina. Això serà a l'abril ja. Però abans, el que sí que trobem a la Heartbreak Hotel és una posada en escena d'un espectacle que es diu Retorn a Haifa, que és l'adaptació d'una novel·la d'un autor palestí, i que, a més, dirigeix el mateix Àlex Rigola, i està protagonitzat per un elenc molt potent: Chantal Aimé, Jordi Figueres, Ariadna Gil i Carla Roig. I té molt bona pinta, la veritat. És una adaptació d'una novel·la d'un autor que es diu Hassan Kanafani, i una miqueta parla, doncs, de la vida d'un, no, d'uns, d'una família palestina que s'han d'enfrontar al dia a dia amb tota la problemàtica que hi ha. I té molt, molt bona pinta, la veritat. I es podrà veure això a partir del 19 de març fins al 26 d'abril.
Diuen que és impactant visualment, que és molt elegant, que té una estètica luxosa.
Sí, l'Àlex Rigola sempre juga d'una manera molt... l'espai en si, a més, és molt diàfan, és una sala que pràcticament no té res, és les butaques i un espai obert, bastant recollit, i llavors ell juga molt sempre amb els actors, dona molta presència als actors, i també aprofita molt totes les noves tecnologies per fer projeccions, i bé, és una proposta, ja us dic, que a més estàs tan a prop que gaudeixes molt del treball dels actors, i amb aquests són molt potents tots, vull dir que té molt, molt bona pinta.
Aquesta era una estrena en majúscules perquè incluïa aquestes dues propostes complementàries, i l'altra estrena?
Doncs mira, l'altra estrena és a la Sala Beckett, que és un espectacle també una mica curiós. Està creat i interpretat per el Pau Vinyals i la Judit Colomer. El Pau Vinyals és actor, segurament l'heu vist, nosaltres el vam tenir fa poc amb Dic Josep, també va fer El gegant del Pi, és un actor que ha treballat molt, és bastant jove, i la Judit Colomer és la seva parella a la vida real, diguéssim, i ella és escenògrafa, ha estudiat també estudis teatrals, i han creat conjuntament, és el primer espectacle que creen conjuntament, i a més també protagonitzen, i parlen una miqueta, és com aquesta cosa que fan ara molts artistes, de fer una autoficció, parteixen de les seves pròpies experiències per crear una ficció que no saps mai ben bé què és realitat i què no.
Tòpics sobre el món de la parella, no?
I venen a parlar una miqueta del món de la parella, relacionant-ho també amb el món del teatre, perquè ell, com a actor, no, diguéssim, té una visibilitat diferent que l'escenògrafa, que està molt més amagada. Fan un paral·lelisme amb això, amb la seva relació de parella. També, bueno, aquesta cosa de la modernó, no, de dir som dues persones aparentment modernes, però hem acabat complint el tòpic del piset, el fill i el gos, no? Hem acabat caient també aquí. I d'una forma molt tendra, que de fet l'obra es diu Tendrament, doncs fan aquesta reflexió al voltant del món del teatre, del món de la parella, i és una cosa molt especial, però que realment, també, a més, se'n riuen bastant d'ells mateixos, cosa que també s'agraeix, i és una proposta així interessant, diferent, i que ho recomano a la Sala Beckett, a partir d'ara ja es va estrenar del 5 de març.
I generacionalment segurament que funciona molt bé, no?
Sí, perquè clar, aquestes edats, que no, tot aquest tema de la parella, a més, poc o molt, encara que sigui generació diferent, segur que hi ha coses que et ressonen, que et connecten amb experiències pròpies.
I també tenim un parell de reposicions. Aquesta és la primera.
Fem dibuixos plens de vida, fem dibuixos plens d'acció. Quan es posa la seqüència seguida, fem real la il·lusió. És així. Un instant d'inspiració és màgic, és la meva gran passió. No es pot parar, us cal concentració, som al departament d'animació. Per transformar la idea en emoció necessiteu total dedicació. Cal implicació.
És ànima. Aquest musical de creació en català, que ho va petar el TNC i que ara torna, afortunadament.
Sí, torna al Tívoli i és una d'aquelles experiències molt curioses, no? Perquè en aquest món, no, que diem que també a nivell de producció és molt difícil aixecar una obra de teatre amb molts actors, inclús veiem molts musicals, el Condal, musicals molt potents, però que sempre, doncs, amb un repartiment no, una mica reduït, no? Tothom sempre es queixa d'això, que clar, costa molt engegar, o certes produccions de musicals grans de Madrid, costa que vinguin a Barcelona perquè és una despesa molt, molt bèstia. I de sobte sorgeix aquesta obra Ànima, que a més, quan tu la veus, dius, però si això sembla que vingui de Londres, no?
Sí.
I és una creació, a més, de gent molt jove, que a més te'ls imagines, no? Jo crec que són entre 30 i 40 els ideòlegs d'aquesta proposta. Més me'ls imagino, no?, que som aquesta... Ells són més joves que jo, però aquests referents de Disney, no?, també d'aquests musicals clàssics, que suposo que quan eren petits miraven aquestes pel·lícules i ara han pogut posar sobre l'escenari un espectacle que parla sobre ficció, no, una miqueta el personatge de Walt Disney, no?, i de tot el món de l'univers dels dibuixos animats, per crear un espectacle, a més amb una companyia també molt jove d'actors, molt potent, que d'alguna manera ens parla també de la creació, no?, de l'empoderament femení, de tot també aquest moment, no?, de l'animació que va passar del blanc i negre al color. Bé, posen moltes...
Com les dones van intentar entrar, les dificultats que van tenir, de fet la protagonista,
exacte,
el que vol és ser dibuixant,
sí.
Amb Walt Disney, i només l'accepten per colorejar, és
exacte,
el que feien les dones.
Exacte, sí, fan tot un recorregut, no?, a com funcionava tota aquesta indústria, que l'hem mamat molt, no? És molt referencial de tots nosaltres, i amb una música també de creació. És curiós perquè no diries que és una obra creada per gent tan jove. Té una pàtina clàssica, però és molt interessant, no?
Una escenografia espaterrant.
És molt, molt, molt xula, i a més això, uns protagonistes que ho fan tots molt i molt bé. I la podeu recuperar al Tívoli. Jo crec que és una obra també d'aquelles molt d'anar-hi amb tota la família, que tothom, si us agraden els musicals, tothom hi trobarà el seu... La seva, jo què sé, Maricel, evidentment, és una obra també per tothom, però sí que al final l'argument en si, per una, jo què sé, certes edats, l'espectacularitat hi és, però l'obra potser explica certes coses. Però, en canvi, aquesta té un punt que jo penso que connecta molt també amb la gent jove i que els hi pot agradar molt.
I tant de bo es traduís altres llengües, perquè, com tu dius, podria anar a Broadway, a Londres.
Sí,
és
sí,
un
sí.
text universal amb el I que tant. Tots hi entrem fàcilment, i és creat, made in Catalonia,
sí, sí, sí.
100%.
I tant, el repartiment és una passada, gent una mica més... que potser que teniu més vistos, tenim la Paula Amàlia, la Diana Roig, l'Oriol Borés, però després tenim tot d'actors i actrius, també hi ha la Mireia Portes, per exemple, l'Anabel Tutusaus, però hi ha altres actors que potser pel nom no els coneixeu, però són, si els aneu seguint, hi ha molts que els fa poc estaven amb la Cubana, d'altres que estaven amb Maricel, gent jove, l'Albert Mora, per exemple, el Bernat Cot, són actors que fa molts anys que treballen, que tenen ja, o sigui, a nivell de musical, que tenen una trajectòria... Són d'aquests que no es coneixen massa, d'aquests actors d'ofici, i que, a més, defensen molt i molt bé aquest projecte. I té una cosa molt xula a l'espectacle a nivell d'escenografia, que és molt màgic i que no farem spoiler, però que realment veus el que es pot arribar a fer en teatre, no? Que a vegades sembla que hi hagi coses que no es poden fer, i realment hi ha una transformació, per parlar d'aquest viatge que fa l'animació en aquella època, que és molt bonic, que és molt màgic, i veus com l'escenografia també pot tenir un contingut dramatúrgic molt, molt potent.
Si us fa gràcia repescar-la, no vedeu, estaran al Tívoli fins al 10 de maig, però estan omplint de nou, igual que va passar al TNC.
Fantàstic.
T'ho vaig dir o no? Et vaig dir, agafa el forro polar, que allà dalt fa molt de fred.
No m'agraden els forros polars. Són horribles.
Pot ser que hagi vist una llum aquí fora?
Què és això?
La campana amb la que el papa ens cridava.
Qui l'ha fet sonar?
Ara m'he cagat,
A veure, quin susto!
Què passa?
Res, m'ha donat la mà.
Jo no t'he donat la mà.
És un tastet de la presència.
Sí, sí, sembla això un thriller.
Total.
Una pel·li de por. Una miqueta és això, eh? No sé, és una repesca, ja la van estrenar la temporada passada, també han fet gira. De fet, jo diria que van venir aquí a Cal Golet de Vilafranca. Han fet bastanta gira. I ara tornen al Borràs fins al 12 d'abril. És un text de la Carmen Marfà i el Iago Alonso, que és aquest tàndem de dramaturgs i directors, que ens han portat obres com La pell fina, Ovelles, Instruccions per enterrar un pare... I tenen una manera, o sigui, tenen un... Bueno, tenen molta traça en crear històries que connecten molt amb el públic d'una forma molt directa, senzilla. I aquí una miqueta juguen amb certa por, el misteri, amb molt d'humor. És una obra una miqueta que et fa passar per moltes emocions diferents. A més, amb quatre actors que tenen una llarga trajectòria. Aquí ara en el vídeo sentíem la veu de la Nausicaa Bonin. En aquesta ocasió la Mar Ull de Molins la substitueix, però hi ha el Marc Rodríguez, el Pau Roca i l'Anna Saún. En aquest cas no dirigeixen la Carmen Marfà i el Diego Alonso l'obra, sinó el Pau Carrió. I és això, una espècie de thriller, una comèdia thriller, que parla també, bueno, d'una casa vella que van els fills d'una persona que ja s'ha mort, diguéssim, son pare, i llavors van anar a aquella casa a tenir una sèrie unes converses d'aquestes que es tenen familiarment, i passen coses en aquella casa. No us puc dir massa cosa més, però passen coses, i bueno, hi ha gent que diu que ha passat una mica de por al teatre, i això no acostuma a passar, és molt difícil que passi això, perquè vulguis anar al teatre, no? Estem allà, hi ha una certa distància, no? I quan passa això és molt divertit. És una por divertida, diguéssim.
En poc temps s'han estrenat com dues o tres obres d'aquestes amb el rerefons paranormal, no?
Sí, sí, sí.
Als teatres barcelonins.
Home, jo crec que enganxa, no? És aquesta cosa que ens agrada, no? Patir una miqueta i saber que després ja te'n vas cap a casa, però més tot aquest tema, no? Que els true crimes, tot això ens agrada una miqueta.
Ens enganxa. El Borràs, la presència fins al 12 d'abril, i el bonus track és de quilòmetre zero, perquè aquest vespre tenim a la Flyher i la Raquel Loscos a Cal Bolet, a Vilafranca.
Exacte, sí, sí, en aquest conveni que tenim portem La Confusió, que és aquesta obra protagonitzada per l'Anna Tamayo i la Roser Batalla, que parla sobre les teràpies de conversió, que és són unes pràctiques que són il·legals, de fet, i que estan a vegades, però es fan, malauradament, sota una cosa que es diu, en fan dir les coach d'identitat, que una miqueta el que busquen és modificar la teva identitat, parlaríem d'orientació sexual, una miqueta per fer-la entrar dins dels cànons més normatius. I amb molta comicitat, amb molt d'humor, la Raquel Loscos ens parla d'aquest tema, que és una mica així pelut, però que realment li treu molt la punta, fa molta gràcia i alhora també reivindica molt que cadascú pugui viure com vulgui i com li agradi, evidentment, i que ningú hagi de canviar per entrar dins la norma.
Hi haurà tertúlia,
sí,
a l'acabar.
Sí, exacte. Després hi ha una tertúlia amb la companyia, amb les dues actrius i amb el Jaume Vinyes, que és el director, i a veure, per captar una mica també les reaccions del públic.
Pregunten? O costa una mica
sí,
trencar el gel?
Sí, no, déu-n'hi-do. Sí? La gent que es queda a aquestes coses habitualment...
Està disposada.
Sí, ja té ganes també de saber una miqueta. Què passa?
Clara Cols, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Recordeu que hem començat reivindicant aquest 21 de març, aquest diumenge 21 de març, amb el cap butaca buida. Acabem amb aquest recordatori.
Sí. Quan torni veiem a veure com ha quedat la cosa, el marcador en què es va traduir.
Si hem assolit aquests més de 70.000 espectadors
a veure.
De l'any passat. Gràcies.
Que vagi
bon
molt
cap
bé.
De setmana.
Adéu, adéu.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori. Stars shining bright above you.
Night breezes seem to whisper. Somia una miqueta en mi, a càrrec de Mames and the Papas, ens servirà per cloure aquesta primera hora. Tornem a les 10:06, parlant de la lluitadora antifranquista Paquita Plananin. Say nighty-night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream.